Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del Papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis fa 10 minuts que el Papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve, Ser Rovires, ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al Papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del Papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virulai. I així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del Papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El Papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà en cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar. Així que, Maria, aquesta és la situació. El Papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972 77 10 00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11 amb 5 minuts, 50, 51, 52, 53 segons. I és el moment que comencem aquest Ui, avui, corresponent avui ja dia 10 d'aquest mes de juny del 2026. I a l'hora que comencem el programa tenim... unes notes que els hem de fer saber és que a partir d'ara, d'aquest moment, fins a les 2 de la tarda, a Canal 10 Empordà farà la retransmissió de tota aquesta activitat del Papa Lleó XIV, aquesta visita que està fent a Barcelona, doncs es podrà seguir a través de Canal 10 Empordà. Això vol dir que el programa Alcaldia, que ve després de l'informatiu, és a dir, aproximadament de 2:15 a les 2, només es podrà seguir per ràdio. Els hi recordo. Ara, a partir d'ara, de les 11 fins a les 2 de la tarda, Canal 10 Empordà farà aquesta transmissió de tota l'activitat del Papa Lleó XIV a Barcelona, la podran seguir en directe, i el programa Alcaldia, que es passava per la tele i per ràdio, ja ho saben, doncs només es podrà escoltar per ràdio. De 2:15 a les 2, Alcaldia, només per ràdio. Doncs vinga, fet aquest aclariment, que ja els irem també recordant al llarg del programa d'avui, anem doncs a començar i els expliquem el que tindrem avui dimecres.
La programació matinal del dimecres a Ràdio L'Escala. Per començar, d'11 a 12, Ui avui, Brugués. Seguidament, de 12 a 1, el magazín El Més Calent a l'Aigüera, amb Ona Vilà. Per continuar, a la 1, amb l'informatiu amb l'Ali Giné. De 12:15 fins a les 2, el suplement Alcaldia, conduït per l'Ali Giné i amb la participació de l'alcalde Josep Bofill, que es posa a disposició dels oients a través del 972-77-1000 amb opció de trucada o de WhatsApp. Entreteniment, notícies i esports. La fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs aquesta és la fórmula d'avui a matí. Recordant això, Alcaldia només per Ràdio L'Escala, des de 2:15 fins a les 2, el moment que passem aquest programa amb l'Ali Giné, però sí, això sí, sobretot esperem totes aquestes trucades que li vulguin fer per qualsevol dubte, qüestió o comentari a l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill. Vinga, doncs anem a començar i ho fem per els apunts del dia. Avui també els haig de recordar que ja començava la setmana passada, la Núria ja es va acomiadar per problemes personals, doncs no podrem tenir aquest mes de juny, però sí que tindrem altres seccions que ompliran l'espai que tenia ella, l'espai que era el safareig. Doncs el safareig el farem amb els reversions, aquesta secció que ens porta Miquel Pagès, que ens fa conèixer d'una cançó coneguda, una cançó molt popular, doncs les diferents versions que hi ha, i a vegades també ens sorprèn perquè ens en porta algunes que a vegades desconeixíem doncs, que hi fos. I també doncs, aquestes càpsules de història, aquestes càpsules que porten per títol La història que no sabies, llavors ens expliquen d'aquestes històries que en sabem alguna cosa, però hi ha potser algun detall, alguna cosa que no sabíem i aquí ens ho explicaran. Molt bé, doncs vinga, anem a començar i ho fem amb el temps, meteorològicament parlant, com ha canviat la cosa. Com ha canviat la cosa perquè ens... allò que dèiem, bueno, ja potser no la cosa ja es quedarà aquí, com va començar el bon temps, amb aquella, amb aquells pics de calor, així que ens en recordava ja les temperatures de mesos de juliol i agost, però per ser, bueno, això ha de fluixar, però d'aquí no ha de passar. Doncs vinga, estem en una situació que, bé, algú doncs, també ha hagut de recuperar algun jersei, alguna peça d'aquestes que abrigués un xic perquè doncs, fa fresqueta i ens recorda més el començament d'aquesta tardor, al final de tardor, començament de primavera, que pas en l'època que estem, que ja estem, bé, res, d'aquí quatre dies, per dir-ho d'una manera o altra, de fet, veure, deixem-me tornar a mirar, perquè jo sóc d'aquells que no me'n recordo mai de les coses, estiu 21 de juny, vol dir que és la última setmana completa que tenim de primavera. La setmana següent, que la començarem passant a l'equador d'aquest mes de juny, i l'acabarem canviant d'estació, el dia 21, a les 8 hores i 25 minuts, serà el moment que fem aquest canvi d'estació. I ja veuen que la nostra programació d'hivern recorre totes les estacions. La comencem a l'estiu, la continuem a la tardor, per passar l'hivern, la primavera, i l'acabarem a l'estiu, perquè la setmana del 22 al 28 serà l'última setmana doncs, que tinc... Bueno, de fet, serem del 22 al 26, aquesta programació matinal, i amb la secció del dia 24, que és festiu. I aquest programa, ja els hi avanço tot el dia avui, avui és dia d'anar explicant coses que normalment no solen ser habituals, però bé, que el programa avui acabarà el dia divendres, dia 19. Divendres, dia 19, farem l'últim programa de la temporada d'Ui Avui. Vinga, i ara sí que ja, després d'anunciar tot el que havíem d'anunciar, que ja també hi haurem, irem recordant, doncs serà, és el moment d'anar al temps, a explicar altres coses al temps. I avui sí que, mira, hem recuperat aquesta sessió que ara feia dies que no la trobava, no sé si la tenia pagada, o manteniment, o altres coses, pot ser. Com que aquestes estacions són de gent particular, a lo millor doncs, podria ser doncs, que una persona tingués una estació meteorològica que només la tingués encesa quan ell està a la casa. I després, a lo millor, com ell se'n va, que hi ve a passar una temporada, doncs, la tingués apagada. Podria ser que fos una d'aquestes causes. Val? Doncs mira, com que l'hem tornat a recuperar, aquesta estació del camí del Termes, doncs avui és la que tindrem de referència, amb una temperatura de 19 graus en 2, amb una humitat del 65% i una mínima enregistrada de 16 graus en 1. La resta d'estacions en tenim es mouen entre els 18-19 graus, a excepció d'una que la tenim en 20. La resta, 18-19 graus. Com ha canviat, com els hi deia. I bé, veurem si hi ha de canviar més, si hi ha alguna cosa que ens hagin d'assabentar ara amb la previsió del temps, doncs aquest ara és el moment. Dia força ennuvolat i més fresc. Demà s'aclarirà i també farà més calor, però tot plegat amb una tramuntaneta tot el dia. Vol dir que potser hem tingut un xic de treva i després es torna a enfilar. Això és el que hem d'anar seguint. Per avui dimecres, màximes entre 23 i 25 i mínimes entre 16 i 18. Hem començat amb un cel ennuvolat de matinada i matí, amb algun ruixat passatger. De fet, aquest vespre sí que ha plogut, eh? Això sí, que ens hem despertat amb els carrers molls. Els núvols es mantindran fins a la tarda i no serà fins al vespre nit quan es comenci a trencar. Ambient fresc tot el dia. En quant al vent, tramuntaneta tot el dia, fa força 3-4, a migdia podem tenir fins i tot alguna estona de calma. El vespre nit es reforçarà. I com encararem el dia de demà, dijous, amb unes temperatures que sí, ja veiem que pujaran entre 26 i 28 graus a les màximes i les mínimes entre 18 i 20. El cel més ennuvolat de matinada, però amb núvols que aniran marxant al llarg del dia. A partir de migdia s'espera un cel més serè i clar, pujarà la temperatura a migdia i tarda. El vent, tramuntaneta de força 3-5 de matinada i matí. A migdia anirà mancant per poder quedar estones de vent més variable a la tarda, Al vespre i nit tornarà la tramuntaneta, que sembla que dos que no ens abandoni, tot i que no és que notem gaire cap vent, però bé, hi és, de sèrie hi és, eh? I la temperatura de l'aigua del mar continua amb 20 graus en 5. Doncs vinga, demà això que canviarà. Ja veiem, doncs, que avui ens movíem entre 23 i 25, les màximes, i demà entre 26 i 28. Ara també serà important saber com afrontarem el cap de setmana, amb això, meteorològicament parlant. Vinga, apuntat la part meteorològica, anem ara a Sants, aniversaris i qui ens va deixar. Anem a buscar el dia 10, que ens diu que és el... Ah, no, estava a la fulla del maig, ara pla, perquè tenia en diumenge, dic, carai, no anem pas bé. Doncs vinga, ara sí, dia 10, dimecres, Sant Maurici, Sant Críspol, Sant Restitut, aquest nom és d'aquells que m'agraden, i Sant Esteri. A part de Maurici, Críspol, Restitut i Esteri, no és pas que en coneixi cap. Mira, Esteri que era bisbe, Sant Maurici Abat i Sant Críspol i Restitut varen ser màrtirs. Doncs vinga, felicitats. Felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, perquè són sants en masculí, però felicitats a totes i a totes que celebren el seu aniversari. Els nascuts, nascudes, un 10 de juny, desitgem que passin un molt bon dia. Com també avui, doncs, és l'aniversari de la cantant Melanie García, que fa 19 anys, i que Melanie García va participar a l'Euro Festival d'Eurovisió Júnior, que va tenir posició, també l'hem vist tocar a Mesuena i a Love of Kids. I també un altre personatge entranyable, com és Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, el fundador i líder del grup Mojinos Escocidos, i la curiositat, que jo la desconeixia, perquè tampoc he seguit molt la seva biografia, sí que hem escoltat temes de Mojinos Escocidos i tot això, però que en Miguel Ángel, doncs, l'any 1992, es va traslladar a Mollet del Vallès, i allà va ser allà on va fundar aquest grup, els Mojinos Escocidos. Jo em pensava que aquest senyor, doncs, no es havia mogut d'Andalusia, però sí, va passar una temporada aquí, a Mollet del Vallès. Vinga, i anem a saber el personatge que tenim avui, que recordem qui ens va deixar. Un personatge que va estar aquí a l'escala i va dir la seva frase tan i tan coneguda. Un personatge que, de fet, els de la meva generació no sabien ni que existia fins que va arribar a la democràcia, fins que el panorama polític a l'estat espanyol va canviar. Avui recordem la figura de Josep Tarradellas i Joan, que va néixer a Cervelló un 19 de gener de 1899 i va morir a Barcelona un 10 de gener de 1988, a l'edat de 89 anys. Va ser un polític català i president de la Generalitat de Catalunya en l'exili durant la dictadura franquista des de 1954 fins a la restauració de la Generalitat el 1980. Va ser conseller de la Generalitat Republicana i s'exilià a França el febrer de 1939 fins que va tornar a Barcelona el 23 d'octubre de 1977. Tots en recordem la seva arribada a Madrid, després de Madrid, que es va entrevistar amb el president Suárez, després en va anar a Barcelona, la sortida al balcó i la frase típica: ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. De fet, jo recordo la seva visita aquí a l'Escala amb aquell ajuntament tan vell i atrotinat que hi havia, i sortir allà al balcó i dir la mateixa frase. Doncs Josep Tarradellas i Joan, que avui l'hem recordat aquí a l'apartat de qui ens va deixar. I en tot això, doncs anem a obrir la persiana, perquè ens anem a saber com respira avui la premsa gironina. Vinga, i la premsa gironina, que la comencem per el que és el Diari de Girona. El Diari de Girona, doncs, que bé, la notícia que destaca en portada, avui la notícia, el primer va a la fotografia, després la notícia en portada, que normalment sol ser al revés, doncs ens diu que el vent i la calor amenacen la campanya forestal. Els bombers alerten que els boscos de la Garrotxa i el Ripollès acumulen combustible vegetal i tenen dificultat d'accés. Els agents rurals demanen a la ciutadania que s'autoprotegeixi i segueixi el pla Alfa. Jo pensava que amb el que havia plogut i tot això, doncs, semblava que no hi havia d'haver un risc, però bé, els experts, doncs, això així és, ens ho expliquen. Bé, i el personatge, doncs, més fotografiat, més mediàtica, que ha sortit, diríem, a la portada de quasi bé, o tots els diaris de ja no catalans, sinó de tot l'estat espanyol, com és el Papa Lleó XIV, doncs, bany de masses per al Papa. Lleó XIV crida els catalans a ser constructors d'unitat en una multitudinària jornada a Barcelona. Una jornada que continua i que, com els he dit al començament del programa, la jornada d'avui del Papa la poden seguir per Canal 10 Empordà. Ha començat a les 11 i la podran seguir fins a les 2 de la tarda. Per això l'alcaldia només la podran escoltar, la podran seguir per en ràdio. Vinga, anem al diari de El Punt, que ara no me sortia, ara sí que ja tenim aquí, i també, si el Diari de Girona surt al Papa, qui no ha de sortir en El Punt? Doncs també, allò el 14. Equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, i amb la frase que va dir: bon dia, bona hora. Es va insistir molt, doncs, que havia de fer servir el català, de fet, ha complert fent-ho servir. Jo no recordo, no sé si els altres papes van tenir aquestes visites tan multitudinàries. I avui escoltava una tertúlia i deien: si aquí, en comptes del Papa, vingués el Dalai Lama, que és el màxim exponent de la religió budista, doncs que no sé si tindria, no crec que tingués una rebuda tant com el Papa. De fet, es passa això, que desconeixem doncs, també d'altres religions, altres confessions, quin és el seu màxim exponent. Alguns segurament no en tenen, però d'altres sí. No sé si seria la rebuda, doncs, tan espectacular com aquesta si vingués algun altre líder religiós. Vinga, deixem el Diari al Punt, anem en el que és l'esportiu, i en clau gironina, doncs, un nom que ens toca també aquí a l'Escala, perquè ja s'ha anunciat, doncs, que Izan González, que de fet és un nom que ja havia sortit ja fa dia, com el Girona encara estava a primera divisió, ja era un nom que es havia parlat, com allò que començava a tocar qui podria ser fitxatges del proper curs, doncs Izan González serà el primer. El club gironí ha de fer oficial aviat l'arribada del mig de Blanes en una operació cuinada l'hivern passat, que en va enviar de retruc el jugador de l'Europa al Granada, i se'n firmarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més. I ens toca aquí l'Escala perquè, doncs, ha jugat, ha passat, va jugar aquí l'Escala a tercera federació i entre altres equips. És un jugador que va estar al Cornellà, ha estat a l'Europa i ara ha jugat amb el Granada a segona divisió, que ha jugat 18 partits i 1.210 minuts. Doncs aquest és el primer reforç del Girona per la propera temporada, la 2026-2027. Anem ja als digitals? Doncs vinga, als digitals. El Gerió ens diu: detingut el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de l'AP7 a Llers. Es tracta d'un jove de 19 anys que han arrestat per un delicte contra la seguretat del trànsit. I atenció al Girona Notícies amb aquesta notícia que ens diu que la Mirona al límit salta 2 setmanes per evitar el tancament del principal auditori musical de Girona. Bueno, de fet, també hi ha l'altre auditori que també s'hi fa música. No sé si aquest és el tipus de música que hi fa, podríem dir que sí. La proposta per garantir la continuïtat de la gestió va decaure al ple de maig i a dia d'avui no existeix cap acord aprovar que permeti mantenir oberta la sala més gran de concerts de les comarques gironines. Això sí, la sala més gran i un referent per concerts i música en directe, com és aquesta, la sala La Mirona de Salt, que han passat grans intèrprets, com grups, com intèrprets en solitari del panorama, ja no tan sols del pop rock en català, sinó a vegades fins i tot internacional. Doncs vinga, això és el que ens deixen els diaris digitals i abans d'anar a obrir l'ampolla musical anem a les nostres cosetes. Vinga, i les cosetes avui en forma de refrany. Diu: sempre quiet a la paret, et miro fixament i en secret. Si tu rius, jo ric en gana. Si tu plores, no t'encomanis. Faig tot el que fas tu, però mai parlo amb ningú. Vinga, això que és un xic enrabassat avui, eh? Sempre quiet a la paret. Aquí et dono una pista. Admiro fixament i en secret. Si tu rius, jo ric en gana. Si tu plores, no t'encomanis. Faig tot el que fas tu, però mai parlo amb ningú. Què pot ser? Doncs de la cançó sabrem, esperem que alguna vegada me passa per alt de donar a conèixer a la resolució. Ara, ampolla musical. I aquesta ampolla musical que ens porta la cançó del dia. I ens anem amb aquest tema que porta per títol Xarango, el Canet Rock amb els Tiets i la Fúbiga.
Sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Veig l'últim glob i penso, quina sort.
I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Veig l'últim glob i penso, quina sort.
I quina sort poder estar a les festes que hem estat. Des de petits quedar-nos fins tard, dormint un portal, llevar-nos petats. Les recordaré fent l'animal, passejant la nit a zona Vilassar. Fent el 80 ja no sé on baixar, si paro a Caldetes o Arenys del Mal. Acaba una plaça de Premià.
I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort.
Benvinguts, baixeu, baixeu. Bona terra i bona gent. Sempre tindreu a ma casa una maca en la terrassa. Al país dels músics de carrer. Així ens parirem i així estem. Per a nosaltres és urgent un festivern amb els tiets.
I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort.
I quina sort haver tornat sa i estalvi, haver trobat lloc a l'ENA 80 i sense canvi, haver conegut gent dins la festa en un moment, haver compartit sangria per no sentir-me malament.
Passar pel pac i abans d'agafar el tren, i correrem que no el pillem, que hem d'anar a la Mercè, a la Mercè.
Tu truca en Cornet, que vingui Manroca, li dius que espavili, que també hi ven coca, que ens guiï pel metro, que jo sóc novato, que jo sóc cap gros i amb això no la topo. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, és l'últim glob i penso quina sort. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, és l'últim glob i penso quina sort. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock, és l'últim glob i penso quina sort.
I quina sort.
Doncs Charango, el Canet Rock, la cançó que cantaven els tiets amb la fúmiga. I mentre sortia aquesta cançó, en la pàgina que tenim de referència dels diaris, aquesta pàgina dels que està molt i molt bé perquè es poden trobar els diaris de tot el món, allò que diuen, vaig a mirar els principals diaris si tots coincideixen a parlar del Papa. De fet, ho fan tot excepte un. I aquest un és El País, que dius, bueno, si no ho fa com a notícia principal, doncs segurament hi haurà algun requadre que en parli. Doncs no, El País, el d'avui, dia 10 de juny de 2026, doncs no parla en portada, no hi surt cap notícia. Doncs parla del fiasco de l'Eurocaza, dels Estats Units que lança una locada d'ataques contra l'Iran, Marruecos impone su fuerza en el Sàhara, un juez pide permiso als Estats Units per usar los mensajes sobre Zapatero i el juicio de David Sánchez acaba con versiones opuestas. Això és el que destaca aquest diari que no parla d'OPAM. Sí que entrant a l'edició digital costa trobar-ho, dient cap a la pàgina, a baix de tot, doncs sí que hi ha una notícia parlant d'OPAM. Tot una curiositat, perquè els altres diaris, doncs com a l'ABC hi surt, El Mundo també hi surt, La Vanguardia també, La Razón també. Molt bé, doncs hem fet aquesta curiositat, anem, doncs ara sí, a el que ens demanava l'endivinalla. Sempre quiet a la paret, et miro fixament i en secret. Si tu rius, jo ric en ganes. Si tu plores, no t'encomanis. Faig tot el que tu fas, però mai parlo amb ningú. No, faig tot el que fas tu, si és perquè pugui rimar, però mai parlo amb ningú. I la resposta és el mirall. Vinga, és aquell moment que ens anem a les efemèrides. Comencem. Què passava ara fa 5 anys? La notícia era que la temporada de vigilància i socorrisme a les platges s'avança aquest dissabte 12 de juny. Es mantenen els mateixos efectius i equipaments que l'any passat. Afecta les platges de Riells, la platja Les Muscleres i el moll en grec. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
La temporada dels socorristes de platges a l'Escala anirà enguany del 12 de juny al 12 de setembre, avançant-se així 3 dies el que és habitual, de 15 a 15. L'Ajuntament ha cregut oportú engegar en cap de setmana, de manera que aquest dissabte ja hi haurà tots els efectius en marxa.
Vam arrencar ja amb la posta a punt de les platges, una mica la posta a punt ja de tot l'estiu, i com ja és tradició, de 15 de juny a 15 de setembre arrenca el servei de socorrisme. Aquest any comencem en aquest cap de setmana, que cau en dissabte dia 12, i fem venir bé de 12 a 12 per començar amb un cap de setmana i no començar amb un dilluns. Doncs com dèiem, aquest cap de setmana comencem amb aquest servei de socorrisme, en aquest cas és la mateixa empresa que teníem l'any passat, que va guanyar un contracte per 3 anys, i bueno, faran els serveis de les platges que sempre estan donant, que és la platja dels Riells, la platja de les Barques, la platja de les Muscleres i el Moll Grec. Són 13 efectius de socorristes, també per contracte, per conveni, tenen que han de tenir 2 motos aquàtiques, la barca i l'ambulància.
El regidor ha concretat que no hi ha cap canvi en aquest servei respecte al que es va prestar l'any passat.
No, no, no hi ha cap diferència respecte a l'any passat. Es va licitar un preu de sortida i aquesta empresa, que era un contracte per 3 anys, ho va guanyar per un preu de sortida i, com he explicat abans, amb aquest nombre d'efectius, de motos aquàtiques i embarcacions. Per tant, el funcionament i el nombre de persones, de socorristes que tindrem a les platges, serà el mateix que l'any passat.
Doncs aquesta era la notícia. Ara fa 5 anys, la temporada d'estiu, d'això de les plages, i també la temporada de zones blaues, d'aquests aparcaments que no s'han de pagar fora de la temporada d'estiu, que sempre comença el 15. M'imagino, no sé si no hi ha canvis a última hora, tampoc s'ha dit res, suposo que ja en farem notícia en els informatius, que seria aquest proper dilluns que començaria aquesta temporada tant de platges com d'aparcaments de zones blaves. Aquells que sempre repetim que no s'hagin, que no hi hagi pagament durant tot l'any. Vinga, excepte la temporada d'estiu, deixem-ho clar. Vinga, anem ara fa 10 anys que la notícia era que Portbou, Bergantí i Neus Mar són els grups convidats a la 39a cantada Veneres de l'Escala que se celebra la cantada de Veneres de l'Escala, que se celebrarà el dia 4 d'agost a la platja de l'Escala i serà presentada per Txe Arana. Doncs bé, la cantada de Veneres, que es feia una presentació molt aviat, normalment no s'acostuma a fer tan aviat, però de fa 10 anys sí que es va fer. Escoltem com en parlava l'informatiu.
La cantada de Veneres de l'Escala, organitzada per la Penya Blaugrana, va presentar la tarda el programa de l'edició d'enguany. Hi actuaran els grups Portbou, Bergantí i Neus Mar, i se celebrarà, com és habitual, el primer dijous d'agost a la platja. Per altra banda, l'actriu i comunicadora Txe Arana serà l'encarregada aquest any de presentar-les.
Creiem que és un cartell que manté la línia que seguim aquests últims anys, amb 3 grups. La Neus Mar, estem molt contents que pugui venir aquest any perquè és la primera edició, la primera vegada que ve a cantar a la nostra cantada, i els grups Bergantí i Portbou doncs ja són dos veterans de la nostra cantada de Veneres, i com a novetat aquest any doncs tindrem una presentadora que serà una presentadora, actriu, locutora, una gran professional, que serà la Txe Arana, que ens vindrà a presentar doncs aquesta edició de la cantada de Veneres de l'Escala.
Com ja és tradicional, durant l'actuació es farà cremat i es vendran cuques de llum pels moments més destacats, especialment quan els 3 grups s'uneixen per cantar la Vella Lola i els Segadors. Ahir també va veure la llum el cartell oficial de les Veneres 2016. La dissenyadora Esther Verdaguer ha estat l'encarregada de l'obra. El cartell mostra el clar ambient mariner de la vila i destaca el producte principal del municipi, l'anxova.
Doncs sí, se'n parlava... l'informatiu sobre aquesta presentació que es feia molt aviat d'aquesta 39a cantada de Veneres de l'Escala amb Portbou, Bergantí i Neus Mar. Bergantí, un grup que ja deixava no fa temps els escenaris, i la Neus Mar, que aquest any no fa cantades. Aquest any s'ha agafat un estiu sabàtic en quant a cantades, en quant a actuacions. Sí que té un espectacle que se'n diu Arrelades, un espectacle que es va poder veure no fa gaire aquí a l'Espai Ter, a Torroella de Montgrí, a la població de costa veïna a l'Espai Ter, a Torroella de Montgrí, però sí que no la volem fent cap cantada, almenys això ho va anunciar el mes passat. Veurem, que a vegades sempre allà on te digo, però almenys l'entrevista que vaig poder escoltar a Ràdio Palafrugell semblava molt convençuda. Vinga, doncs ara sí que ens anem a la secció que ens porta Miquel Pagès, aquestes reversions, que recordem que l'hem passat a dimecres per omplir aquest forat que ens porta, que ens ha deixat la Nuri Català, i doncs anem amb aquesta secció d'en Miquel. Avui amb Stand By Me.
A Ràdio L'Escala, reversions, amb Miquel Pagès.
Benvinguts a una nova entrega dels reversions, avui amb un dels temes més reversionats de la història.
d'aquells que mai sona malament i que es manté amb el pas del temps, fent que cada generació hi posi el seu granet de sorra i l'adapti al seu gust. És aquest. Stand By Me, una cançó de soul escrita per Benny King, Jerry Leiber i Mike Stoller, publicada el 1961, que van incloure el seu àlbum Don't Play the Song. La seva melodia minimalista han convertit el tema en un estàndard universal sobre la lleialtat i la companyonia. Està inspirada parcialment a l'espiritual Lord Stand By Me i en el Psalm 46. Yeah, just as long as you stand. Stand by me. Escoltarem un conjunt de versions ben diverses. La primera és aquesta d'Otis Redding, l'any 1964. Otis Redding va ser reconegut com una de les figures més influents del soul, conegut com el rei del soul. Va inspirar generacions d'artistes amb la seva veu apassionada i la seva energia escènica. When the night has come and the land is dark. The light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long, just as long as you stand by me. L'any 2009, el col·lectiu musical internacional i moviment social fundat per Mark Johnson i Whitney Crong, que es va fer dir Playing for Change, en feia aquesta versió. La seva sèrie Songs Around the World, amb músics de diversos continents gravant una mateixa cançó, s'ha convertit en un símbol global d'unitat i esperança. No matter who you are, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon. Stand By Me va tenir pel·lícula i, per tant, banda sonora. Una pel·lícula dirigida l'any 1986 per Rob Reiner i està basada en la novel·la curta de Body. Combina drama i aventura per retratar el pas de la infància a l'adolescència en un entorn rural dels anys 50. El tema que escoltem és Every Day, inclòs a la banda sonora. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Every
everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me?
Artistes més actuals també s'han fixat en l'Stand By Me. És el cas de Tracy Chapman, en aquesta versió més acústica i íntima. La cantautora americana destaca per la seva veu càlida i les seves lletres amb consciència social.
No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. If the sky we look upon.
I ara una versió ben especial, la que en va fer el boxejador Muhammad Ali. Una reversió curiosa, parlada, gairebé humorística. Ell també s'hi va atrevir. Acabarem amb dues versions llatines, la primera en italià, amb Adriano Celentano, el reconegut compositor, actor, director i presentador, una de les figures més influents de la cultura popular italiana del segle XX. Així sonava.
Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è ora splende su di noi. Su di noi, dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai, e mi sa che lo vedrai, solo
tancarem els reversions d'avui amb el protagonisme de l'Stand By Me amb un grup juvenil de pop mexicà que ha anat creant música i actuant des de 2010. Sona a veu de criatura, a veu de joventut, però sona prou bé. Una reversió ben diferent. Fins al proper programa. Adéu-siau.
No!
Amb aquesta versió d'aquest grup de joves, aquesta versió de Stand By Me, una cançó de moltes, moltes bones versions que s'han fet, passem ja al que és l'última secció, aquesta la història que no sabies, que avui ens parla de quan Catalunya dominava la Mediterrània i feia por fins als Balcans. Tot això a la història que no sabies.
Hola, benvingudes i benvinguts a la història que no sabies. Avui us demano un petit esforç d'imaginació. Tanqueu els ulls. Oblideu el mapa de Catalunya que teniu al cap. oblideu les fronteres dels llibres de text, aquelles línies rígides que marquen on acaba una nació i on comença una altra. Perquè a l'edat mitjana, Catalunya no era un lloc fix, no era una forma dibuixada sobre un paper, sinó un flux, una xarxa viva de rutes que bategaven el ritme de les marees, una realitat a moviment constant. Imagineu per un moment la Mediterrània no com un mur d'aigua, sinó com l'internet del segle XIII, una autopista frenètica per on circulaven teles de Flandes, espècies d'Orient, or del Sàhara i, sobretot, idees. En aquest episodi entendrem com un petit conjunt de comtats, atrapats entre els Pirineus i la pressió de grans regnes, van decidir que la seva sortida no era la terra, sinó l'horitzó. I ho farem començant a la sorra bruta del port de Barcelona, passant per la història d'una dona que va moure els fils de la geopolítica europea des de l'ombra, acabant cridant al costat dels soldats més temuts de la cristiandat i descobrint per què, durant tres segles, el català no va ser només una llengua de poetes i pagesos, sinó també i sobretot la llengua del mar. Anem cap a l'any 1050, a Barcelona. Però no a la ciutat monumental que coneixem avui, sinó a un nucli petit, dens, encerclat per unes muralles romanes ja envellides, on el mar gairebé toca les portes, i on el port no és un port, com l'entenem ara, sinó una simple platja on les naus encallen directament a la sorra. Si us acosteu, gairebé podreu veure aquell mercader amb una túnica de llana gastada discutint amb un mariner acabat d'arribar de Gènova. No parlen de paisatges ni d'aventures, sinó de preus, de riscos i de pirates. Perquè en aquell moment fer-se a la mar era una decisió carregada de perill, gairebé suïcida, ja que si un temporal et desviava cap a una costa desconeguda, el senyor feudal d'aquell territori podia apropiar-se de la teva càrrega i fins i tot de la teva llibertat, esclavitzant-te sota el que es coneixia com el dret del naufragi. En aquest context, els comtes de Barcelona prenen una decisió que, vista en perspectiva, és absolutament revolucionària. Protegir el mercader i garantir la seguretat de les naus que arriben al seu territori, enviant un missatge clar al món. Si veniu a Barcelona, la vostra nau és sagrada. I aquest gest, aparentment simple, converteix la ciutat en un punt d'atracció dins d'un Mediterrani ple d'incerteses. A poc, Barcelona deixa de mirar cap a l'interior de la península i orienta el seu horitzó cap a l'est. I en aquest procés neixen les costums de la mar, un conjunt de normes no imposades des de dalt, sinó construïdes des de la pràctica quotidiana dels mariners i mercaders, que regulaven des de l'alimentació de la tripulació fins al pagament del noli, establint un sistema sorprenentment modern que acabaria donant lloc al llibre del Consolat de Mar, una obra que amb el temps es convertirà en una referència per tot el comerç mediterrani. Sense grans proclames ni gestos espectaculars, Catalunya estava contribuint a definir les regles del joc marítim en un espai que en aquell moment era un dels principals centres econòmics del món medieval. Abans de mirar cap a Sicília, però, la Corona d'Aragó havia consolidat el seu domini sobre dues peces fonamentals del Mediterrani Occidental. Amb Jaume I, la conquesta de Mallorca l'any 1229 i després la incorporació del Regne de València a partir de 1238 van transformar completament l'equilibri de forces de la regió. El mar deixava de ser una frontera incerta per convertir-se definitivament en una autopista pròpia. Amb nous ports, noves terres i una xarxa comercial cada vegada més extensa, la corona disposava ja de la base territorial i econòmica necessària per projectar-se més enllà de la península. Aquell poder marítim no va quedar només a les cròniques, sinó que es va materialitzar en pedra a les drassanes reials de Barcelona, un dels complexos navals medievals més impressionants d'Europa. Allà es construïen, reparaven i equipaven les galeres que connectaven Barcelona amb Mallorca, Sicília, Sardenya o Grècia. Encara avui, quan hi passeixes, sota les seves grans voltes de pedra, és fàcil imaginar l'olor de fusta i quitrà, el soroll dels martells i l'activitat frenètica d'una ciutat que havia convertit el mar en la seva gran raó de ser. Però el comerç, per molt pròsper que sigui, necessita protecció. I és aquí on la història es transforma i passa de ser una qüestió econòmica a convertir-se en un autèntic joc de poder, amb aliances, traïcions i legitimitats en disputa. En aquest escenari apareix Constança de Sicília, una figura sovint eclipsada, però absolutament clau, perquè tot i que la narrativa tradicional posa el focus en Pere el Gran com a conqueridor de Sicília, la realitat és que aquesta empremta difícilment s'hauria produït sense ella, ja que Constança era filla de Manfred, el rei de Sicília derrotat i assassinat pels Anjou, i per tant l'última hereva legítima d'aquell regne. Instal·lada a la cort de Barcelona, no actuava com una reina passiva, sinó com una figura política plenament conscient del seu paper, mantenint viva la reivindicació d'un tron que considerava seu. I aquest element és clau per entendre el que passa l'any 1282, quan Sicília esclata en la revolta coneguda com les Vespres Sicilianes. tot i que la tradició explica l'inici de la revolta a partir d'un incident concret, un soldat francès que assetja una dona a la sortida de missa, el malestar venia de lluny. I quan la població s'aixeca contra el domini francès, necessita un nou sobirà i decideix mirar cap a Barcelona, reconeixent en Constança la legitimitat que buscaven. Quan la flota catalana arriba a Palerm, no ho fa només amb força militar, sinó amb una justificació política que transforma aquella intervenció en una reclamació de drets. Al comandament de marins, com Roger de Llúria, la flota catalana va derrotar repetidament les armades franceses i angevines, consolidant un domini marítim que va impressionar tota Europa. La tradició li atribueix una frase tan contundent com memorable. Cap peix gosarà alçar-se sobre la mar si no porta un escut o un senyal del rei d'Aragó. Potser és una mica exagerada. Els peixos, per sort, no acostumen a preocupar-se gaire per la política internacional, però resumeix perfectament la confiança i el prestigi que havia assolit aquella marina. Ara bé, consolidar aquest poder no era gens senzill, especialment en un entorn on convivien interessos francesos, italians i papals. I és en aquest context on emergeix una de les figures més singulars de la història medieval catalana, els almogàvers. Lluny de la imatge idealitzada del cavaller medieval, aquests guerrers eren homes de frontera, acostumats a la duresa, a la precarietat i a una forma de combat directe i brutal que els feia especialment efectius en situacions extremes. Si ens situem a inicis del segle XIV i adoptem la mirada d'un soldat bizantí, podem imaginar la tensió d'una nit en què sap que la gran companyia catalana és a prop, però no es veu, fins que un soroll metàl·lic comença a trencar el silenci. Les armes colpejant pedres de foc, generant guspires que il·luminen la foscor, i immediatament després ressona el crit «Desperta, ferro!», una expressió carregada de simbolisme que anticipa un atac ràpid, violent i desestabilitzador. La seva manera de combatre, basada en la velocitat i en l'atac directe als punts febles de l'enemic, els va convertir en una força temuda i alhora molt valuosa, fins al punt que l'emperador de Bizanci els va contractar per frenar l'expansió turca, objectiu que van aconseguir amb una eficiència notable. Tanmateix, aquesta mateixa eficiència els convertia en un element difícil de controlar i la decisió de fer assassinar el seu líder, Roger de Flor, va desencadenar una resposta devastadora coneguda com la venjança catalana, una etapa marcada per la destrucció de territoris grecs i per una violència que va deixar una empremta duradora en la memòria col·lectiva. I potser la prova més sorprenent de la petjada que van deixar els almogàvers no es troba en cap crònic, tractat diplomàtic, sinó en els contes populars dels Balcans. En el folclore albanès, per exemple, existeix encara avui el catalani, un gegant monstruós d'un sol ull, semblant a un cíclop, que viu en coves, escup foc i devora tot el que es troba al seu pas. En històries com Querosi de Catalani, és a dir, el calb i el català, un heroi local aconsegueix enganyar i derrotar aquesta criatura terrorífica. Molts estudiosos consideren que aquest personatge conserva el record distorsionat dels almogàvers i de la por que van sembrar els Balcans a començaments del segle XIV. És a dir, que 700 anys després, en alguns racons d'Europa, el mot català encara sobreviu convertit en un monstre de llegenda. De cada episodi també en van derivar conseqüències polítiques, com la creació dels ducats d'Atenes i Neopàtria, on durant dècades es van utilitzar formes de govern vinculades a la tradició catalana, fins al punt que la presència d'aquesta cultura es va fer visible en espais tan simbòlics com l'Acròpolis. Mentre aquests esdeveniments tenien lloc a l'est del Mediterrani, a Sardenya es desenvolupava un procés diferent, menys espectacular però igualment significatiu, que culminaria amb la presa de l'Alguer per part de Pere el Cerimoniós l'any 1354. A diferència d'altres conquestes, en aquest cas no es tractava només de controlar un territori, sinó de transformar-lo demogràficament, substituint bona part de la població existent per colons procedents de territoris catalans que s'hi establien amb la voluntat de construir-hi una nova vida. Aquest procés va generar una continuïtat cultural que ha arribat fins als nostres dies, ja que l'Alguer conserva encara avui una variant del català, que, tot i haver evolucionat, manté elements que connecten directament amb aquest...
Bé, doncs fins aquí ja no tenim més temps d'aquesta explicació tan bé detallada que ens donaven aquí la història que no sabies de quan Catalunya dominava la Mediterrània i ho feia i feia por fins als Balcans. Bé, és el moment ja de passar al testimoni a l'Anna Vila amb el més calent a l'Aigüera. La meva part, res més. Gràcies per la companyia i l'atenció. Demà hi tornem, que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Vistes del món.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.